baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Björn, gracias por estar aquí. Te llevo persiguiendo hace 2 años y por fin te he engañado. Tú has sido jugador de básquet, entrenador de básquet y padre de jugador de básquet. Mínimo calculo que hay 7.000 euros que te has gastado ahí. ¿Vale la pena?
¿7.000 euros? A mí se me va muy barato.
Ah, por cierto, para los flipados. Sí, estoy en un bar. Soy de música y voy a contestar en catalán. Si no os gusta, apagarlo y dejarlo a las narices. 7.000 euros.
7.000 euros no se me va barato.
¿Sí? ¿Pero vale la pena?
Sí. Sí, sí.
Ah, ¿por qué?
Mira, com a jugador, jo crec que és l'aspecte més divertit que hi ha. El millor jugador. De totes les coses que es pot, per mi, estar en el món del bàsquet, el millor jugar. Mm-hmm. Però jo era molt dolent, vaig acabar molt aviat de jugar. Jo crec que com a entrenador és un aprenentatge no només de tècnic, és un aprenentatge de vida, no? El que m'ha donat a mi com a aprenentatge del bàsquet és comparable al que pugui haver sigut la universitat o inclús més. O sigui, l'experiència de entendre persones, estar acompanyat de persones, tractar amb persones, liderar persones, ser liderat per persones, és el que més he aplicat després a la meva vida. I com a pare, és fonamental. És fonamental saber que el teu fill està orientat a on ha d'estar i que el que li aporta l'esport és molt més del que segurament en aquell espai, temps i diners, com tu deies, es pot aportar en qualsevol altra activitat.
Hay gente que dice que el deporte por sí no transmite valores. Depende del entrenador. Tú eres, tienes el título nacional, algo sabes. Cuando escogiste el club, ¿lo hiciste por cercanía, comodidad o por los valores que había? ¿Y qué valores buscabas?
Yo siempre lo he hecho por comodidad y proximidad y conocimientos de las personas. Vaig ser entrenador del club on havia jugat tota la meva vida, l'escola on havia jugat tota la meva vida. Mm. I vaig ser entrenador allà tota la meva vida. I després, quan vaig arribar a Lima, vaig ser entrenador del club on jugava el meu fill, des que era pequeño. Ja està.
Però me refiero, quan tu dijiste...
No per seus valors. No,
dijiste... No. Porque te pillaba cerca de casa.
Sí.
Cuando tú empezaste, yo empecé, una de las fases era, te voy a arrancar los huevos, les voy a tirar por la ventana. Ahora es imposible. ¿Qué más ha cambiado en el básquet?
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Bueno, jo crec que ha canviat moltes coses, no? El primer que ha canviat és que hi ha moltes més alternatives. La joventut, els jugadors de tots els nivells poden fer moltíssimes més coses del que es feia abans. No únicament esports, que es poden fer molts més esports dels que es feien abans, sinó que hi ha moltíssimes més alternatives, no? Llavors fa que el bàsquet tingui que tenir, o els entrenadors de bàsquet tinguin que tenir un cert encanteri addicional, no? Que ja no és només la gent que et ve perquè no et poden fer una altra cosa, sinó que a més doncs has de tenir un atractiu capaç de competir amb les alternatives que hi ha, que és que moltes vegades no pots competir, són millors que tu, de forma objectiva, eh? Són millors que el bàsquet formativa perquè distreuen més, requereixen menys esforç, són més immediates i no tan a llarg termini, són més justes, perquè no necessites que me deixis no sé quan per tenir hi ha moltes, costa molt lluitar contra aquestes alternatives. No? Això ha canviat molt.
Eres una persona viajada. Dirías que el bàsquet ha evolucionado con la sociedad, es decir, al principio era operaciones, el producto. Luego fue el rendimiento, fue la producción, el marketing, el venderlo, y ahora es ventas.
Ara hi ha una part de ventes, ara hi ha una part de negoci, clarament, no? Però jo crec que el bàsquet no ha evolucionat amb la societat. El bàsquet s'ha tornat més exclusiu que el que era abans, menys social, menys formatiu del que era abans.
Estas son las razones que a mí me subleva bastante. Yo jugaba básquet, si tú eras malo, lo mío era en plan, era ilegal, o sea, nadie podía entender por jugar a básquet, lo malo que era. Pero yo jugaba en mi colegio, yo jugaba con mis amigos, y me hacía unas risas. Y es lo que yo vino con mi hijo. Mi hijo jugaba básquet en el colegio, pero en un momento que tenía que irse porque los niños no querían jugar a básquet, las actividades son más individuales, hace taekwondo, kung fu, baile, deportes de equipo es muy complicado, al final se decide todo el equipo y todo bien que yo me lo pasé y él se lo pasó de pequeño, me hacía un club competitivo, vale, también me fui donde me fui, pero se perdió. Y echo de menos el volver al colegio, que tú juegas hasta octavo o hasta segundo de debut con tus amigos, a nivel que fuera. A mí me pasó que fueras un fuera de serie, jugaba en el club donde estaban los hermanos Jofresa y se fueron porque eran asquerosamente buenos, pero el resto seguía. ¿Por qué hemos perdido esto en el colegio? Tú que has estado, eres padre y has estado en un colegio.
L'escola s'ha perdut perquè l'escola en si no té cap mena d'interès en els esports. Abans l'escola tenia interès en els esports. Llavors, la mateixa escola era la que proporcionava instal·lacions, era el professor que estava integrat dintre de l'esport, però també dintre de l'escola, que veia jugadors que tenien interès, era el capellà que estava integrat al bàsquet i en l'escola i veia que tenia interès i generava un ecosistema. Actualment les escoles no tenen cap mena d'interès i el bàsquet ara sí que és una extraescola. En aquell moment no era una extraescola.
La part del col·legi, bosque...
Formava part de l'escola. Potser no era assignatura, però conceptualment formava part de l'escola. Les relacions d'amistat formava part de l'escola i tot això és el que s'ha perdut. El concepte d'extraescolar, no? D'una activitat comparable a l'anglès o la música o a la batucada o a dibuixar còmics.
¿Y cualquier tiempo pasado fue pasado o volverá?
No tornarà. No tornarà perquè la societat és molt més individual del que era abans. No tornarà.
¿Y qué futuro tienen los deportes de equipo en una sociedad cada vez más individual, donde si yo quiero puedo estar encerrado en una habitación 24 horas haciendo amigos virtuales?
Pues que el bàsquet cada vegada és menys esport d'equip.
Entramos en un mundo maravilloso que me gusta mucho.
El bàsquet és cada vegada menys esport d'equip.
Este gesto en el cual estiras los brazos con las cosas de fuera y los dedos apuntando, que se llama pasar, ¿lo hemos perdido?
Sí, s'ha perdut molt. S'ha perdut molt la participació en el joc, s'ha perdut molt la solidaritat en els jocs, s'ha perdut molt aquest aspecte, és cada vegada menys esport d'equip. És cada vegada un esport menys individual on totes les accions de l'equip va en favor de que hi hagi més individualitat encara. De que es generin espais perquè algú jugui individualment, perquè es generin llançaments d'aquell jugador que juga individualment, tot va enfocat a extreure la potència individual de cadascú.
I això no va en contra de l'equip? ¿No és millor que tots metan 20 punts que no uno meta 40? ¿O és que no hay talento y lo que tienes lo explotas al máximo?
No, yo creo que si lo fuésemos estadísticamente, lo que se hace ahora es explotar al máximo las capacidades estadísticas del juego, con lo cual lo que se hace es, bueno, cuántas pilotas tocas, en cuántos segundos, en cuánto tiempo tienes de la mà, el llançamiento más efectivo es el tiro de tres con los dos peus a tierra desde la cantonada y el llançamiento que fa intens no volia ningú. Ara és el llançament que vol tothom, no? I Al final, per què? Perquè és el que punt per minut, per segon, per intent, és el que dona més rendiment.
Correcto. Entreno en la peña, un infantil, un juvenil, o gano yo, o gano el Barça, esto es lo que voy. Un entrenador de, como yo, que entreno en el Lima, un equipo de barrio, con gente de barrio, ¿he de hacer eso? O mejor, digo, me olvido y digo, vamos a hacer un grupo de amigos que jueguen a básquet juntos y ya veremos qué pasa. Como hombre de la sociedad, no como entrenador yo que quiere ganar.
Yo diría, tú has de construir una de básquet, que si son amigos es muy mejor, porque será más equipo de básquet.
Pero que jueguen todos y dices, mira, sé que este falla, pero algún tiro se ha de tirar.
Es que han de jugar todos. Si no, no tendrás más un equipo de básquet. Igual medio que si todos lo digan.
Sí, pero yo no me gasté el pasar solitario, no. Van de jugar todos tal y cual. Llega el partido y el jugador número 11, no sé ni para qué se cambia.
No, no, la idea es que no hauria de ser així. No hauria de ser així.
Ja.
Sobretot, ja no dic ni categories de formació, ni tan sols categories que no sigui d'alt rendiment. No? L'alt rendiment...
Hi ha tres equips en Catalunya.
És un altre escenari, no?
Sí.
Tot el que no sigui allò, difícilment disfrutaràs del joc si no jugues, no? Llavors, un dia pot passar i pot ser molt important per un equip que, jo què sé, porta 10 derrotes seguides, quan no fa. Potser aquell dia vos necessites fer un... que jugui un joc concret. Però si no...
Hauria de jugar. Que quedamos el juego justo que hacía la cena de empresa estos.
Yo soy un entrenador que dice, que me acuerdo más del vestuario... Sí, ahora lo mataré. Sí, sí, no lo pienso cortar. Cocerá un cadáver en el barrio del Carmelo, o sea, habré sido yo. Bueno, no, esto es broma. O sea, que pase y se me caiga el pelo. Bueno, estaba diciendo que iba a matar a alguien, que era mentira, pero no sé qué te estaba preguntando.
¿Te paran de jugar o no jugar? O si era
sí.
Tú dices que era mejor. Que volías construir el vestidor, ¿no? Que eres
sí,
más de vestidor.
Sí, es importante el vestuario. Claro, tú has entrenado, has estado de ayudante o segundo o de lo que sea, Miquel Nolis, el gurú de la formación. Yo he estado de segundo de Eric Díaz. Son niveles distintos. Me cae mejor Eric Díaz, también te lo digo.
Yo no me he estado ayudando al Miquel,
bueno,
pero...
Tú ya estabas por allá.
Es igual, el tema es que incluso en aquel nivel necesitas un vestidor. Incluso en los máximos necesitas un vestidor, ¿no? I que no té, i no té per què ser una posat una cosa o una altra. No té per què ser oposat que tinguis jugadors que acumulin més minuts de joc que altres jugadors a que no es pugui construir un vestidor i que no
Però,
es puguin
entonces,
portar bé i que no puguin disfrutar.
En la sociedad moderna, que todos somos especiales, tú eres único, tú eres lo mejor, hijo mío, ¿cómo convences que un jugador tiene? Tú eres especial. Eres el mejor jugador para ser el número 11. ¿Cómo le convences de esto versus los padres, el entorno de no, todos somos mágicos, mira ese unicornio que vuela, deja las drogas, hijo mío? Porque todos queremos que nuestro hijo es muy bueno, pero si somos honestos, yo sé que a mi hija le van a cortar, por mucho que la quiera, y no voy a volver loco, pero hay gente, padres que se vuelven locos y el niño tiene un problema en plan, mi padre dice que soy muy bueno, pero no juego nunca. Tío, es que no puedes jugar, hasta que lo asumas.
Yo no, como padre no tenía mai la conversa de, amb el meu fill, tú eres muy bueno, no eres muy bueno.
Un punt.
Jo no la tindria mai, aquesta conversa, no l'he tingut mai i no crec que l'hagués de tenir, o sigui, com a pare. Però jo crec que és una, la feina de l'entrenador en aquest sentit, és una feina de dia a dia, d'intentar que cada jugador busqui els seus propis objectius que el facin sentir-se satisfet. Al final és dir, tu hauràs d'estar satisfet aquí perquè per tu el bàsquet és un món social on tu passaràs bé amb els teus amics. Tu t'hauràs d'estar satisfet aquí agafant rebots perquè saps que agafar rebots et permetrà córrer i jugar per l'equip i tu et sentiràs satisfet perquè el que vols és defensar i robar 5 pilotes per partit i tu estàs satisfet cedint passades o assistències i tu ficant punts. I això no és ni un dia, ni dos, ni cinc, ni deu, són 2, 3, 4, 5, 10 anys construir això.
¿Y cómo convences a los jugadores? Porque he visto más de un entrenador que era bueno, el equipo se le ha puesto de culo y ya está.
No,
¿Cuánto cuesta vender? O sea, ¿cómo comunicas? Es decir, hostia, creerme, en realidad, run and jump es divertido y os va a gustar defender como perras. Porque claro, si no corren, o no hacen la jugada que tienen que hacer, ¿cómo los convences?
Yo creo que lo primero que valora d'un jugador, d'un entrenador, no és que el convenci, sinó que l'ensenyi. El primer que ha de
que el jugador dirà i destacarà, no? És que estic aprenent. Estic aprenent. I aprendre ho farà el que és molt bo i fica 20 punts, i el que hi pot aprendre també el que ni fica un, ara un punt, i potser no el ficarà tota l'altra prova perquè l'altre continuarà sent millor que ell i a sobre aprendrà més, potser, no? I no, no tinc la mateixa pressió, però si tu aprens tindràs aquesta el primer punt de, per on recolzar-te, no? Si ja ni si ni tan sols tens la sensació d'aprendre, la relació és molt difícil. Bueno, el primer que ha de fer un entrenador és ensenyar.
Y siempre aprendes, porque yo estoy con quien estoy, pero en un senior dices, no, te voy a enseñar a hacer un bloqueo, como tienes ni puta idea en el fondo. Sí. Es complicado, es que claro, decirle a un tío que ya tiene 24 años, ha jugado, que algo lo hace mejor, que, no se puede decir que lo hace mal, que lo pueda hacer mejor y que te lo compre, cuesta.
Yo, una de las primeras vagadas que vaig, que anava a ser segon entrenador, tercer o quart any entrenava, anava a ser segon entrenador d'un primer entrenador que no m'agradava i que no volia. I quan li vaig dir al meu coordinador en aquell moment és que aquí d'ell no aprendré res, la seva frase va ser almenys aprendràs el que mai faràs.
És un poc psicologia de PowerPoint.
Però vaig ser segon entrenador, eh?
Sí, 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 però no... és el rotllo. Si tienes solució de que te quejas, si no tienes solució de que te quejas. Dame 5 minutos para despoticar, cabrón.
Siempre es bueno aprender. Siempre.
Sí. No, no, yo tengo ya 55 años y el
y la año... gracia, y la gracia es que el entrenador sigui capaz de hacerte entender tú que siempre puedes aprender. Y a més d'ensenyar-te.
Sí, sí, pero si un jugador no entiende que hay que aprender, ya sea en la pista, ya sea fuera, ya sea en cualquier sitio, mal vamos. Más,
bueno, es que no será más jugador.
Ni trabajador.
No será más jugador. Será una otra cosa, un jugador que no será.
¿Qué pesa más, la parte técnico-táctica o el grupo? Porque estamos hablando de gente y siempre el grupo, la persona, el llevarlos, liderarlos, ser referente... ¿Eso? ¿Qué pesa más? ¿En lo que sé de básquet, me he leído los 1000 y un trucos de Jung Budel o me he leído, yo qué sé, un psicólogo de moda?
Yo creo que quan més... quan més allunyat de l'alt rendiment esportiu estàs, més pesa la part tècnico-tàctica. Quan més a prop del rendiment esportiu estàs i més igualades estan les condicions tècniques i tàctiques i físiques amb els rivals, més pesa la part de confiança i creença i en l'equip, l'entrenador, i és més important.
¿Es bueno ser honesto o mejor...? Bueno, tú puedes y si te esfuerzas.
Només pots ser honest. No és opcional. Només pots ser honest.
¿Y cómo te sirvió, y esto viene más de mi experiencia, el ser padre para ser mejor entrenador?
Uf, yo soy pitjor entrenador desde que soy pare.
¿Sí?
Sí.
Me acabas de joder la teoría, sí.
Sí, sí, sí.
¡Pam!
Sí, sí, sí.
Hablan dos cadáveres hoy,
pero,
en el Carmelo.
Pero no porque... No perquè el fet de ser pare no influeixi en ser entrenador, no. Sinó per fet del temps de dedicació, de l'esforç, de totes aquestes coses. Al final, jo hi havia, per mi hi havia un concepte quan era entrenador que m'agradava molt i que ara ja no faig, que és entrenar a ser entrenador. I entrenador vol dir... Entrenar a ser entrenador vol dir anar a veure un partit i no estar-lo mirant amb els ulls del que veu un partit des de la grada. Estàs mirant amb uns ulls, t'estàs entrenant, i estàs fixant-te amb el que estàs veient i dient-te, haig de veure més coses, haig de veure més coses, i haig de veure això, i haig de veure l'altre. I això és un esforç, no?, mental i de concentració i que ara no puc fer. No, ya no puc fer.
Y a un punto dices, a ver, he trabajado 8 horas o las que sea, me toca el equipillo que tengo de barrio, que son muy majos, pero es en plan, he visto cojos mejores, entiendo que el punto de vista es complicado. O sea, yo entrenaba, entonces tenía que ver mis entrenos, los de mis hijos, los partidos y el punto de vista. Ya está, no quiero ver más.
Pero agafant-te la frase, ara reflexionant, que no havia pensat massa mai, però... No crec que posar-te en la pell dels pares i tal, ajudi molt l'entrenador.
No, yo digo porque yo cuando fui padre dije, ah, esto es.
Se pots parece, entendre coses.
Se parece,
pots entendre coses.
Repetir, tal y cual.
Pots entendre coses.
Entiendes el otro lado, pero... entiendes, hostia, quiero a mi hijo, es lo que más quiero en el mundo. Y este el otro lado dices, bueno, lo pone aquí en el papel, es lo que más quiero, pero no tienes el feeling de... Es como leerte como esta Capilla Sixtina, la puedes leer. No tiene nada que ver a ir y verla. Entonces, entiendes el otro lado.
Entens més coses, però... però no crec que hagis d'actuar massa diferent, perquè les relacions amb els pares no són les mateixes que les que hi ha en un equip i són molt, tots ho sabem, poden arribar a ser molt delicades, molt tòxiques, i no són bones de mesclar.
¿Los títulos entrenadors són necessaris o és un peatge legal que hay que pagar?
La formació és necessària. El títol és una forma de que algú treu diners d'una circumstància. Però la formació és necessària. Això sí que és cert. Pots formar-te de moltes formes. El títol és també és una garantia. És que no és ni una garantia. Anava a dir que era una... Podria arribar a ser una garantia.
Però és una garantia legal.
Potser amb una situació ideal, que no sé si és la que hi ha ara, doncs hauria de ser una garantia pels clubs, pels pares, pels coordinadors, pels àrbitres, que es trobarien gent amb un mínim de condicions, amb un mínim de mentalitat, amb un mínim d'actitud, amb un mínim d'aptituds. Però no ho tinc clar, que això sigui cert, que els títols et donin aquestes garanties.
Bueno, te dicen que has aprobado. Certifican que has aprobado. Yo cuando era joven hice el MCSI de Cisco, creo, una cosa de estas, y tengo el título. Ahora, no me preguntes nada, no tengo ni puta idea, ni me acuerdo. Me empollé para el examen, te hacía todo ruta y esto hasta hablar RIP, y ya no me acuerdo de nada. Ya me acuerdo lo que iba a decir. Visto la sociedad que tenemos, que es sociedad de cristal, mi hijo es especial, es único, es maravilloso, va a ser el siguiente Jesucristo Superstar y la gente le tirará flores y le hará hijos así a distancia. ¿Crees que es bueno que a los padres cuando entran en un club digan, a ver, chato, ven aquí, esto va a ir así? Formato heavy metal, tú pagas, traes y llevas al niño y no tocas los huevos. Formato generoso, bueno, estamos aquí con un objetivo, contamos contigo, ayúdanos a llegar. Pero algo de comunicación con los padres es importante.
Yo la feía en el día. Yo la feía con comenzar la temporada y os explicaba en format constructiu, ¿eh?
No, sí, sí,
no, que... no era rollo Barça de aquí només us vull veure el primer dia i l'últim i no us vull veure mai més. No, en format constructiu, però jo els diria el que esperava d'ells. Comportament durant els partits, què es podia dir, què no es podia dir, coses d'aquest estil.
Has entrenat totes les categories possibles, de
sí,
pequeño arriba?
Crec que sí.
¿Cuál es el que más te divierte?
Ara?
Si pudieras. Imaginamos que, ya te has jubilado, no tienes que trabajar de 8 a 24, y dices, puedo llevar lo que quiera.
Ara, senior.
¿Senior?
Ara, senior. En el seu dia, no. Ara, no... no tindria certes paciències que són necessàries per entrenar gent més jove.
Estoy de acuerdo contigo porque senior, entrenador, tiene muchísimo poder. Puede poner el sistema, no está en el bloqueo, ponlo aquí, el reverso, agacha, no sé qué. ¿Hasta qué punto el sistema ha matado el básquet? Porque senior es sistema. Hacemos cuernos, que si flex, que si Iverson cut, que si el doble stagger cuando la madre que te parió. ¿Esa verdad, la expresión final del entrenador es senior? O sea, un entrenador brilla cuando está en senior, o hay otros sitios donde puede brillar.
No. Ni tan sols crec que sigui senior. Jo crec que ni sistemes, ni... Jo crec que és que és molt més important el com que el què. I el com... I encara és més important quan més lluny estàs del rendiment esportiu o del màxim nivell de rendiment esportiu. En categories seniors, però que no són d'alt rendiment esportiu, continua sent més important el com que el què.
I què és el com, què és el què?
El com és com fem les coses, més important que el què fem. No, no és important si tu fas bloquejos directes o els prohibeixes si fas indirectes. O si fas una zona pres 2-2-1 o la fas 1-2-1. L'important és com ho fas i per què ho fas. I llavors aquest com, en el fons, és el que... És el que... Jo crec que això és el que, quan abans parlava d'ensenyar, és precisament això. És, si el jugador té la sensació de que treballes el com, tindrà la sensació, o tindrà la realitat, que està aprenent. Si només fas què, no aprens. Per aprendre has de fer com. Fem això, sí, però com ho fem? Fem així. Llavors, el que deia, jo puc entrenar sèniors i fer 5 sistemes, però seguirà sent important com poso els bloquejos, seguirà sent important l'angle que té la pilota, seguirà sent important si estic flexionat o no estic flexionat, seguirà sent important si em giro cap a un cantó o cap a l'altre a sortir d'una continuació. Això és el com.
A mi me gusta mucho cocinar.
También.
Y no hay nada más que me toque las pelotas que tener esta receta. O sea, te puedo matar directamente. Como me des una receta a seguir, te puedo matar. Me gusta abrir la nevera en plan, ¿qué hay con lo que, qué hago con lo que tengo? ¿Eres este perfil? ¿Qué hay con lo que tengo? ¿O eres de ideas de a mí me gusta correr, me gusta defender, me gusta...?
No. Soc de ideas de adaptarme a los jugadores que tengo. ¿Qué hay con lo que tengo? Sí, o me ha dicho. Sempre tens unes preferències, eh? Sempre tens unes preferències. Però és intentar adaptar-les als jugadors que tinc. Jo, per exemple, posar un exemple, l'any passat, amb el senyor aquest on estàvem amb el Lima, tot l'estructura d'atac que vam muntar érem 5 jugadors oberts. Jo després d'entrenar, potser que he entrenat 10 o 15 anys de sènior, mai havia jugat amb 5 jugadors oberts. Y lo vaig fer l'any passat.
Bueno, también reconozco
la gente, primera vegada.
La gente que no conoce la pista de Lima es que no caben dos culos juntos. Entonces, has que jugar abiertos. Entonces, bueno, la pista que haces toda casi sin querer.
Sobretot perquè no tens cap jugador interior que aixequi un pat de terra.
Bueno, es que no hay interiores. O sea, es un drama existencial. No hay interiores que sepan andar y respirar a la vez. Y los que hay están en Copa o están en EVA.
Això no crec que sigui diferent del que ha passat sempre.
Sí?
Sí, els jugadors interiors són molt valuosos sempre. Sempre han sigut
valuosos. Ja me acuerdo que si yo soy viejo de cojones, Mike.
Ara és diferent que diguis que no hi ha jugadors interiors perquè ningú vol jugador d'interior.
Nadie quiere jugar interior.
Això sí que ho compro.
Jo jugava dentro.
Però no perquè siguin condicions físiques o no. És a dir, els jugadors alts sempre els hem necessitat, abans i ara.
Sí, però
el problema d'ara és que ningú vol jugar dintre.
Antes te lo pasaban y ahora estás. Tú, guapetón, me coges el rebote, me lo pasas a mí y haces de tráiler. La pides, no te la voy a pasar y me va a cascar un triple.
Y vas al rato ofensivo.
Y lo sacas fuera. Claro, entrenamos esto, luego llegan los pivots a donde llegan y fundamentos de pivot... Los tienen los treses, que dices, no entiendo nada.
No, jo el primer que fem malament és quan instaurem des de que són cadets o juniors o... És el concepte de... Uf, és que aquest tio que medeix 1,90 m o 1,85 m...
Ja l'has matat.
L'hem de treure fora perquè si no, no arribarà a res. O per què? Per què?
Bueno, yo sé que
si potser jugaràs, amb 1,90 m a Copa Catalunya, jugant interior perfectament.
Jo és
perquè algun jugador o algun entrenador de cadet ha de decidir que no, tu hauràs de començar a tirar de 3, perquè amb 1,90 m només pots tirar de 3, perquè els interiors m'ha deixat 2,10 m. Per què?
Entonces juegas la categoría que juegues. También hay que ser consciente que con 1,90 m juegas de pivot. Juegas donde juegues.
Però aquest no és el problema. El problema és que estàs transmetent que jugar de pivot és negatiu. El problema no és que, el problema no és que tu decideixis això perquè aquest tio pot ser molt bo i té unes condicions, però només medra naturalment. No, que és que a ell li pot sortir. Però la resta de l'equip, l'entorn, el cadet que està mirant l'entrenador de baix, el júnior que està dalt, li estàs transmetent que... jugar a dins és dolent, perquè els que destaquen una miqueta i no mediran 2,10 m, juguen a fora.
Però és que Charles Barkley ja no hi ha. O sea,
bueno, no hi ha perquè no els fem.
Jo tinc una teoria molt de cunyau.
No, no fem, i dic que una part d'aquest fet és perquè els entrenadors entren més, que com nosaltres som molt flipats, i el primer que veiem és un tio que... vull que sigui Toni Kukoc i no vull que sigui Divac, no?
Tinc una teoria supercunyau.
Pues llavors els primers estem transmetent negativament aquesta idea, no? Jugar dins és xungo, perquè el que mola és tirar de tres.
No, jugar dentro mola lo más. Es lo más divertido que hay. Pero tengo mi teoría, cuñado, que la voy a sacar aquí, rollo cartas del Magic. La mayoría de entrenadores son exteriores. Y uno entrena lo que sabe, porque no puedes enseñar lo que no sabes. Y un exterior no sabe lo que es estar en la pintura, de espaldas, que te empujen, todo su... que los contactos no se pitan. Tú eres alero, haces una finta y te tocan, es falta. Oh, tengo tiros dentro, no, dentro te pegan. Hay sudor, hay contacto, no hay espacio. No sabes, te has de jugar con los pies muy rápido y muy poco espacio. No lo saben, no lo saben, los exteriores no lo saben. Por eso pero... no lo entrenan. Es muy de supercuñado, también te lo digo.
Yo creo que... pese a que hagis, sí, pese a que hagis sigut entrenador, que vinguis de jugar a una posició de perímetre, hauries d'aprendre d'entrenar a dintre o a ensenyar coses de coses interiors, però m'ha preocupat que diguis que la majoria són de perímetre, són gent de fora, però no és perquè siguin la majoria, és perquè hi ha més gent de fora, no? És a dir, perquè n'hi ha més, quan un equip de bàsquet, si tens tres interiors, quatre, et dones un cantó més dents i tens vuit de fora.
Era el 4 i el 5, que eren interiores, i tres exteriores, era 2-3, ara ja és molt. I el que hace el rol para dentro és el tonto, s'ha despistado, també és cierto. Però els entrenadors suelen ser aleros.
Ni bases no,
o bases. Bueno, es que voy a ver el melón del base. ¿Dónde están los bases? El base que puede anotar, no anota porque sabe que hay un jugador que puede meter antes que él. Y solo usa su posibilidad de meter puntos cuando necesita el equipo. A mí un base que me meta por diferencia 30 puntos no es un base, es un chupón. Para mí.
Sí, sí. Que yo creo que el básquet evoluciona. Y, por ejemplo, de la... Yo de las pasadas olimpiadas, las olimpiadas de aquel estiu, aquesta va ser la sensació que em vaig treure. Que ja no és un tema de ser anotador o no anotador. És que la base no existeix.
No.
Hi havia 4 o 5 de les seleccions que van arribar al final de les Olimpiades que no tenien bases.
No,
que no tenien bases. No en tenien. No jugaven amb cap base. Jugàvem amb dribladors i anotadors. Dribladors i anotadors. Jugado, no, macho.
Yo digo, yo ahora acabo de hacer una entrevista hace poco, a las 6, y lo decía, yo sigo al Tenerife por razones que son privadas y mías propias. Pero juega con Marcelinho y el Shermadini, bloqueo, rol, y si no, pasa a la esquina, están los dos así, para tirar. Es una puta mierda, pero está cuarto. Claro, dile que está mal. La subida que la NBA, no, todos abiertos tiramos triples. Soy primero de la NBA, dile que está mal. Hostia, sí, pero... Me he de adaptar. Me hago viejo, maestro.
Si volguessis entrenar al nivell, segur.
Pues seguro.
Si vols entrenar a nivell, com l'important és el com i no el què, ens dona igual.
Sí, però que hemos perdido quizás un poco distintas formas de atacar. El que juega sobrecargando dentro, que juega más abierto, que juega a correr. Que estamos yendo mucho en Europa, es bloqueos. El 45 por debajo de tiro libre.
Pero eso es el rendimiento, ¿eh? No,
sí,
no
sí, el rendimiento, sigui... sí, pero eso es lo que ven los niños.
Sí, sí. A mi em preocupa més que veus entrenament de... infantils i tot és 1 contra 1. I els entrenadors som els que ho fomentem.
Dime-lo a la cara, eso. Que és entrenador infantiles.
Llavors... contra un, i cadets, i contra un, l'important és per entrar i ser més físic que l'altre, i més vertical, i més ràpid, i...
El problema és que jo sí que creo que han de ser verticales. El problema és que... creo que ser vertical perquè te salgan dos i te estampes i la saques fuera, cacho carne. El bote de retroceso, que cuesta entenderlo. Però que hay que ser verticales seguro, perquè hay jugadores que les cuesta ser verticales, que tienen miedo.
Jo crec que hi ha jugadors que són bons siguin verticals i hi ha jugadors que no ho són i que necessiten el seu espai, el seu temps per fer les coses.
Però com a defensor o te percibo com a amenaça o te defende Rita.
Però que siguis vertical no vol dir que ataquis malament. Doncic és vertical
No, es anotador.
¿Y qué? Y esa amenaza continua. Y no tens per què ser vertical.
En alto rendimiento, sí.
Aleshores, pots tenir lectura, pots tenir timing, pots tenir elasticitat, per no ser vertical.
No,
per no ser vertical amb el rotllo aquest d'arrencar, però... ja estic arrencant, no, ja estic, no estic trepitjant el terra, però, ja estic arrencant. Però,
ser amenaza no és tanto que entres, sinó que hagas una finta de passe, que hagas una finta de tiro, luego des un batir, i al final... Que seas algo que la defensa está pendiente. Para estar como está Kriot en 45, cojo y me invierto, me devuelvo al mismo sitio, me da un poco la risa.
Yo diferenciaría entre amenazar, las cosas que se fe bé, y ser vertical, amb aquest estil, estar toda la estona trancant amb lo contra un, amb penetración, ¿no?
Yo que sé, ser amenaza. Con los recursos que tengas, ser amenaza. Porque si no le pasó, le pasó al... Me hace mucha gracia el nombre... al Mañín o la Yugón, que no sé cómo se llama ahora, que era un partido que le flotaban tanto que era el querer el insulto, en plan, es igual, tírate lo que sea por desprecio. Me metió una de 24, creo, pero... Ahí no haces nada. Esa es la amenaza siempre, pero para mí, ¿eh? También tengo la razón que el pase es una ciencia olvidada. Hablando de pase, tú que sabes más que yo, lo cual no es ningún mérito, no te emociones. ¿Cómo entrenamos los pases? Porque me gusta la gente, o sea, me gusta mucho el básquet que no se vote.
Per mi la pregunta no és com, és quan, en quantitat. El pas és que no entrenem a passar.
No.
És que no l'entrenem, no perquè no sapiguem, és perquè el nostre temps d'entrenament és molt limitat i com el passe és una de les coses més complexes d'aprendre, ens dona molt més rendiment immediat com a entrenadors fer altres coses. I com sempre tenim moltes urgències, no? De fer... resoldre urgències...
Somos tontos. Hay veces que dices, hay que parar en plan... Parada a un tiempo. Vamos a empezar, vamos a ir para atrás. Parada a un tiempo. Finta abierta, finta cerrada. Patín, patán. ¿Por qué no tenemos esa paciencia? Entiendo que es muy coñazo entrenar paradas a un tiempo. O paradas a dos tiempos. Pero deberíamos hacerlo, deberíamos ser honestos con nosotros mismos, en plan, este chaval no está para jugar o yo quiero jugar, hay que empezar de más atrás.
Sí. Bueno, no es opcional. Torna no ser opcional, es el que hauríem de fer. Una otra cosa es que diguis, es un coñazo. No es un coñazo, no hauria de ser un coñazo para el entrenador. El problema que tenim, yo creo, es que en aquests, moltes vegades és percebut com un coñazo per als jugadors. I que són els jugadors els que han deixat de valorar cert esforç tècnic, no? Cert, de valorar el temps que gastes en certes coses. I com han deixat de valorar ells, doncs tu, a poc a poc, veus que no els agrada, veus que no entrenen bé si fan això, que estàs tu, has d'estar amb un excés de tensió o d'intensitat perquè ells intentin fer alguna cosa, i al final vas desgastant tu, i al final ets tu el que dius pues passo de fer-ho, però passes de fer-ho perquè el seu retorn no has aconseguit que sigui bo, no perquè tu no vulguis, no, tu no tinguis clar que és molt important fer-ho.
Aquí me voy a meter en un jardín i algun entrenador de Lima me va a linchar. Estoy hasta el gorro y entreno todos los días fundamentos, entreno dos fundamentos, el cambio por delante y el reverso. ¿Por qué la gente no sabe hacer reversos? ¿Por qué los entrenamos mal?
Realment se'n veuen molt pocs ja, se'n veuen molt pocs a tots els nivells.
Rollo Marcelinho.
Han canviat molt. Però, crec que la gent no sap fer reversos perquè han deixat de ser útils. I han deixat de ser útils perquè una part del revers, bàsicament perquè el revers s'havia per anar cap a dintre, no?
Sí.
I com ara ningú vol anar cap a dintre, tothom vol fer un step back per tirar en fora,
sí,
és molt més fàcil un camí per dalt, un camí per sota, un camí per dalt.
L'altre dia me quedé con un jugador alto y estuvimos todo el entreno, está lesionado, haciendo fundamentos de pivot, que reverso para aquí, reverso para allá, skyhook, cágate el lorito a Weller, y el tío se lo pasó teta.
Sí, segur. Però perquè va aprendre. Perquè va aprendre. Si ell té la sensació d'aprendre, s'ho passarà bé. S'ho passarà bé.
Metiéndome en más jardines ya, ¿hasta qué punto una planificación vertical es importante en un club? O sea, yo sé que me llegan los equipos este de mini per infantil, per només, sabent certes coses.
Per mi només és important perquè és una ajuda per l'entrenador. Només és una ajuda per l'entrenador. No perquè... No perquè... No perquè... No perquè... et tingui que arribar la gent. No, no, la gent no arribarà de cap forma, encara que hagis fet la millor planificació vertical del món. La gent arribarà amb el nivell que tingui. Però tu, com a entrenador, quan et posis davant d'un paper en blanc per dir què faig avui, és una eina més, que diguis, hosti, què és el que em di, què és el que em recomana el club que hauria d'estar fent? Hauria d'estar fent això. Com ho adapto al nivell dels meus jugadors? Pues dintre del que hauria de fer, adapto a lo que jo tinc, no? Adapto al que jo tinc. Però és més, per mi, una ajuda per l'entrenador que es posa davant d'un paper en blanc a dissenyar la sessió d'entrenament, que no pas de perquè tots els meus cadets han de fer això, tots els infantils han de fer això, no. Això és una hipòtesi remota, que no passarà mai.
Ara, és que respirar i andar les cuesta, i jugadors que van sobraos, que ja ni estan con nosotros, que són demasiado buenos.
Ara, està bé que tu, com a entrenador, pues, repassis cada mes, ostres, perquè segur que veus, ostres, pues, mira, ja no me'n recordava que puc fer aquesta cosa, o no puc recordar que podia fer això.
Si no me equivoco, tienes una carrera de ciencias. Hay 10 jugadores, una pelota, con lo cual mis matemáticas indican que hay un jugador con pelota, si no está pasando, y 9 sin pelota. ¿Qué hacemos con los esos 9?
Sí,
5 defienden, vale, muy bien, quitamos 5, nos quedan 4.
Yo me recuerdo que això ho feia, jo quan entrenava els deia això als meus jugadors, que acabaven fent una fórmula on acabaves repartint els minuts de joc entre les possessions ofensives, entre els nous jugadors, entre la pista, i tocaves, que tenies la pilota a les mans pocs segons en un partit.
Sí.
O sigui, no arribava ni un minut, no recordo com ho feien, però era un minut, no? I deies, bueno, és un exemple en què el joc sense pilota és fonamental. El joc sense pilota és fonamental. Però què passa a dia d'avui? Que a dia d'avui el joc sense pilota consisteix bàsicament en no molestar el que té la pilota, a posar-te el més impossible, a evitar què pots fer perquè l'ajuda no hi vagi, què pots fer perquè el canvi que hi ha després d'un bloqueig sigui el més beneficiós per a aquell jugador.
Un entrenador que ganó un título sin bloqueos, a base de puertas atrás. ¿Es factible?
Bueno, depèn del nivell. Una altra vegada, depèn del nivell.
Una D3, una universitat d'estes.
Però... Sí. Sí, sí. Sí, sí. No veig per què no. L'important no és el... No és el
que és.
No és el que és, el com.
Exactament.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Y ahora tu hijo juega básquet y se ha hecho entrenador.
Sí.
¿Lo has dicho tú también, Brutus? ¿Lo has dicho?
Home, jo que estic tan content de la meva... del que jo he pres i el que m'ha donat la vida a mi com a entrenador. I és... En sèrio, jo tinc... Crec que m'ha donat moltes coses a la vida. Jo estic supersatisfet que jo ho faci. I és... Bueno... No en sap, anava a dir, és millor entrenador que jo, no crec que sàpiga les coses que jo, però, per exemple, aquests tics que et deia abans de que quan mira el joc veu les coses diferents, els té ell molt més avasats que jo.
He tenido la suerte, mala suerte sentarme con él, en plan, no me entero de nada que m'has dicho.
Ell veu les coses molt ràpid, de la mateixa forma que jo crec que les veia fa 20 anys, o fa 30 anys, eh? Però que mira el bàsquet amb una agilitat que yo ya no tengo, ¿no?
¿Y tú eres de los que piensa como yo que te haces hombre a los 40? Que hasta los 40 estás gilipollas perdido. Entonces, coño, ¿ahora lo entiendo?
No, paso más abans.
Tú eres listo, eres muy listo.
Sí, sí. Y al 40 deixas de estar, ya estás para atrás. Ya no...
Ahora, a nivel bioquímico, a partir de los 19 ya
estás para atrás, no.
Camino para abajo. Sí, pero sí. Que dices, hay un clic...
porque yo tengo una manía, es, me gusta leer de todo, de todo, y tengo la permanente sensación de que no tengo ni puta idea de nada. Y a veces, como me pasa con la estadística, tengo epifanías de, ahora lo pillo. Me duran 3 segundos, 4, me emociono, me estremezco.
Sí, ya, ¿vale? Gracias, majo.
Y luego se me pasa.
Te veo con frío, por eso.
¿Esto? ¿Tú ya tienes la epifanía de perenne o aún no has llegado?
Jo crec que quan estàs gran tens més habilitats per fer aquestes connexions, no? Coses que de trobar alineaments entre astres, no? Ara entenc certes coses que abans no... Però jo crec que l'esport és una cosa de joves. Encara que hi ha grandíssims entrenadors que fan molt temps, no? També són entrenadors de molt nivell, eh?
Sí, sí.
De molt alt nivell. Costa veure entrenadors de 70 anys entrenar minis, saps? O sigui, n'hi ha alguns, però jo crec que entrenar és una professió de joves,
aquí
en general.
Jo crec que la millor combinació, hicieron un estudi con ejecutivos, que la mejor mezcla es el ejecutivo agresivo con el abuelo. Yo creo que, para mí, el entrenador ideal es un tío que ya ha estado ahí arriba, ya se ha peleado con niveles altos y le gusta el básquet porque sí, ya sea a nivel de minis, ya sea a nivel de infantiles o de cadetes. Y que tiene un segundo y dices, bueno, vamos a hacer esto. A ver, segundo, hazlo, porque yo no tengo físico. ¿Crees que es factible esa combinación de gente que sabe mucho con el joven que tiene ganas y quiere aprender y tiene un tío de referencia para que le pueda guiar para llegar a algún sitio? Sitio sea entrenar un campeonato de nivel A o sea, yo qué sé, lo que sea. Esa mezcla de que
sí.
He estado y tú vienes.
Sí, pero no es habitual.
No, y cuesta la pasta,
bueno,
claro, la
bueno,
gente.
Bueno, y no es habitual porque yo continuo pensando que es que es una profesión de jóvenes, que es una profesión amb molt esforç.
Sí.
I que ens anem desenganxant. Ens hem desenganxant. A mesura que passen les coses a la vida, et desenganxant.
He hablado con muchos entrenadores, unos 400. ¿Qué te mantiene a ti en el mundo del básquet?
Cada vegada menys coses, però... Mira, hi ha una cosa que és... Hi ha una part, una vessant social, no?, de mantenir contacte amb gent, de sentir-te integrat en un col·lectiu, de parlar, de veure... I perquè si no estigués aquí estaria a casa potser veient la tele. Llavors és un vessant social del tema. Hi ha una part adrenalínica, no?, de que la competició a mi, independentment del nivell, m'agrada. Llavors les sensacions de competir, estiguis guanyant, perdent, aquella ràbia, jo ho passo molt malament, les derrotes em senten molt malament i en faig moltíssimes més que victòries. Llavors
això és l'habitual.
Aquella sensació m'agrada i llavors aquesta situació analítica m'agrada i després hi ha un entorn aquí a Lima de gent que ha entrenat el meu fill, que els coneixes, que tal, i que et sents a gust. El moment en què no estigui a gust no entrenaré. No. En realitat vaig deixar d'entrenar uns quants anys enmig. I va ser quan vaig reenganxar a partir de que el meu fill jugava al Lima i faltaven entrenadors.
Però, sí, no digues, per sobre la història, t'enganyaron.
Sí, sí.
Ser profesional en tu trabajo hace que tengas menos opciones de entrenar, porque veo que mucha gente, entrenadores que son muy buenos, tienen carreras que son incompatibles con horarios de entreno, o sea que entrenes de 11 a 12, a no ser que seas maestro. ¿Esto pasa?
Sí.
Y no hay solución, claro.
Sí, sí que pasa acá. Yo no podría entrenar, no porque... Pero yo diría... Ve el coordinador y me digo, escolta, hay un cadet que mola, y a mí mola, y no podría entrenarlo. No seria incompatible, però el tema no és aquest del que tu has dit, eh? A mi, jo del que et acabes de dir és un tema de fons que és important, que és gent bona que no acaba sent entrenador.
Sí.
I acaba tenint una altra professió, que també és bona, eh? No, també és bona una altra professió, però hi ha gent bona que no acaba... Perquè el bàsquet i ser entrenador no pot ser una professió per la gran majoria de la gent. Ni els bons ni els dolents.
Hablamos a ellos.
Llavors, no... hi ha un tema econòmic molt important. Llavors, si això estigués muntat de forma diferent, hi hauria gent bona com a entrenador que podria viure d'això.
Vamos al tema de la pasta y la financiación. Si llegar como jugador es jodido, como entrenador ni te cuento. Vivir de entrenar a un equipo, me parece solo están los de ACB y Primera Fe. El resto es imposible. Tal como están las fichas ahora y las cuotas, no se puede pagar un entrenador para que viva de esto. O llevas cuatro equipos y te da un derrame cerebral, pues imposible. Es lo que hay. ¿Ves algún tipo de solución? ¿Cuál sería tu carta a los Reyes?
Jo el que... Quan he dit abans que el bàsquet no ha evolucionat com a societat, un dels motius és aquest, no? Per exemple, quan jo era petit i em quedava dintre al col·le, qui vigilava a l'hora del menjador eren els de sisè.
Sí.
No? Ara ja no. Ara hi ha uns monitors que cobren un salari per fer unes activitats, per fer... No? Correcte. El bàsquet o a l'esport, ja no el bàsquet, a l'esport escolar, l'esport no professional o no del rendiment, té un grau d'amateurisme que no és socialment acceptable per mi. Un entrenador dels nostres, una mitja, què pot fer? 10 hores a la setmana? Entre 4 entrenos, sí, sí. 4 hores d'entreno, 2 hores de partit, 2 o 3 hores de preparació, més mental, potser està fet dedicant de mitja un equip normal 10 hores el seu entrenador a pensar, no?
Sí, entrenant esports.
Això què és? Quan ho poses a lo que cobra l'entrenador, 1 euro hora, 2 euros hora, 3 euros hora si arriba, no? Tu com a pare o jo com a pare, vaig a pago classes d'anglès i no consentiré que el profe d'anglès del meu fill cobri 2 euros hora, 3 euros hora, perquè llavors sé quin profe d'anglès tindré. Però en canvi consenteixo que el que m'entrena cobri 2 euros hora, no? Llavors, això no, per mi l'esport, ja no el bàsquet, l'esport en general és un bé social, és un benefici social. Aporta moltes coses a la societat, i si els pares, que no poden, perquè està clar, les coses no poden subvencionar això, s'hauria de subvencionar des de fora. De la mateixa forma que l'Estat subvenciona els menjadors, que l'Estat subvenciona l'escola concertada, de la mateixa forma que es subvencionen altres coses, s'hauria de subvencionar l'esport. I quan dic subvencionar l'esport, dic pagar diners als entrenadors, perquè hi hagi possibilitat de que una persona que porti 3 equips pues pugui ser professional i guanyar-se 1.000 euros al mes portant 3 equips.
I tu eres d'empresa, jo també. I si te pago 1.100, 1.200, te voy a exigir el título, el curso de psicólogo, el curso de no sé qué,
clar,
puedes exigir.
Clar.
Evidentemente, ara els entrenadors...
És que a dia d'avui, a un entrenador que cobra 120 euros al mes...
130, 140, me da igual.
I que cobra dels 9 mesos que entrena 7 mesos, perquè le regateo el del primero de setembre, le regateo el de junio, li demano que per entrenar al setembre torni amb un curs que costa 200 i pico euros, que és el 30% o el 20% de lo que ha guanyat en tot l'any.
Sí. I a part és això, ser el prepa, ser el fisio, ser el psicòlogo, a la vez no està pagado. I pues digo que yo creo que las entidades públicas, mira, yo soy muy liberal en lo económico, liberal versión europea, no son conscientes de la cantidad de tiempo y recursos que liberan los equipos de deporte, volei, hockey, fútbol, al Estado, por tener gente haciendo un deporte realmente más o menos sano.
Bueno, y que ya no només això, ja no només gent jove, que si tu tens una cultura d'esport, pues tindràs menys malalties, menys problemes de grans, menys cardiopaties, menys addiccions, menys coses que al final revertiran la teva sanitat pública.
Ja, però entonces vas a la pista d'aquí, el caramelo que tenemos, y son 50 euros un tercio de pista, o 40 euros un tercio de pista, dices... ¿En serio?
Bueno, pues por eso digo que no, vale. que la societat no ha evolucionat.
Te los pago, pero las duchas pueden funcionar y pueden estar limpias. Joder, lo que pides. Y la rata que está ahí en medio de la pasilla, ¿la puedes quitar? Y las goteras, mira, así me refresco.
Tenemos unos niveles que son un poco lamentables.
És a dir, que la societat no hem evolucionat a lo que la velocitat, la societat ho està fent, perquè altres coses sí que han evolucionat.
Ja, però estem en societat de... Me merezco, quiero, me gustaría, pero no estoy dispuesto a pagar por el esfuerzo de hacer las cosas. A veces pasa bastante.
Pero ho fem en altres coses, eh?
Ah, sí, sí, por supuesto. Eso absolutamente.
Ho fem en altres coses. Insisteixo, per fer anglès, per fer música, per fer... No toleraríem que vingués un que no sap anglès a donar classes d'anglès, perquè és més barat, no?
Sí.
En canvi, aquí tolerem que hi hagi un xaval que ha passat per allà perquè és que no hi ha ningú més fer-ho. Per què no hi ha ningú més fer-ho? Perquè no hi ha possibilitat que hi hagi econòmicament.
Un professional, sí, sí. Un tio lleva tres equipos, va de culo, y ha pasado hoy, uno se ha puesto enfermo y no hay gente.
Y no hay ningún, ya.
No, bueno, que aquí entramos en otro jardín, The Other Garden, The Assistant Coach. ¿Cuán importante es tener un segundo?
Yo creo que para un equipo es fundamental, sobre todo para la formación de los jugadores. Dedicar temps y esforç y ver las cosas que pasan. Es fundamental.
Cuatro muertos. A ver, cuatro muertos. Y porque no era buen vídeo, si no...
Sería fundamental, pero no n'hi han ni hi hauran. Perquè, per lo mateix, és un tema completament econòmic. Perquè ja no podem demanar que la gent sigui encara més altruista, no? I és evident que per un entrenador estar ajudant forma part de la seva formació i
sí, però,
s'ha d'aprendre.
Hay que pagar lo que sea 10 euros.
Però és que ens hem de professionalitzar.
La pregunta és
com... I en relació, no professionalitzar pel fet de que no ens ho prenguem en sèrio, no. La gran majoria d'entrenadors s'ho prenen gairebé a nivell professional. El problema és que s'ha de compensar econòmicament perquè algú pugui dir mira, escolta'm, és una alternativa a vida o és una alternativa per la meitat de la meva vida o és una alternativa pel temps que hi dedico.
No? Sí, sí. Si estoy de acuerdo, yo vengo del sector de tecnología. Oh, quiero una página web que me... Básicamente un Amazon. Hombre, pues un Amazon de medio kilo no te lo quita nadie. Es que tengo un vecino que me lo hace por 600 euros. Digo.
Pues tú fácil.
Igual no va a ser. Pero bueno, tú mismo.
Jo crec que és un tema de pasta que socialment s'hauria de reflexionar.
Sí, jo crec que els estamentos públicos deien reflexionar, falten instal·lacions, però no fer pabellones, ja no te digo, esto es en plan, todos colegios públicos se abren los putos gimnasios, públicos entrenados, todos los patios se abren por mis santos cojones, y se entrena y se usa para vóley, hockey, macramé, curling, me da igual, pero concernant que el Carabassa es público abierta a las pistas, este es público abierta a las pistas, inmaculado, todos pistas abiertas. Hasta las 10, porque no puede ser de ruido. Ok, pero todos abiertos por ley. Y te ahorras, vale. Que aquí tenemos un poco de snobismo. Yo he jugado en pista de cemento toda mi vida. Luego tengo unas rodillas que parecen de harinitas, vale. Pero jugar en pista, no me he muerto, ¿eh? Y me he reído como el que más. Pero volviendo a este viaje, vale, yo soy un tío motivado. Veo la NBA, veo los resúmenes, los highlights con J de high. ¿Qué he de hacer para ser profesional de esto del básquet? Pelotismo, muchos cursos, ir allá...
Bueno, el... Mira, hi ha una... Per ser professional has de tenir un cert talent.
Sí, sí.
Jo, els entrenadors que conec del nivell són entrenadors que, a més de moltes altres coses, tenen talent. Tenen talent amb l'agilitat mental que tenen, amb la rapidesa mental... O sigui, tenen uns talents que formen part de ser professional. Hi ha una part de la carrera professional que has de ser molt pilota, que has de tragar molta merda, hauràs d'escoltar molt, hauràs de tragar-te molt i fins que estiguis en el lloc adequat, en el moment adequat. I a vegades els astres s'alineen i estàs en el lloc adequat, en el lloc adequat, i tens els talents i la formació. I allò fa que entres en el circuit.
Sí. No, ¿qué pasa esto? Por poner nombres que hay gente que no los conoce. Pau, el tío que estaba en la peña, pensaba que sería el siguiente y saltaron su turno. Se lo ven con patatas.
Això què vol dir? Que és molt difícil, perquè quan dius què s'ha de fer per ser professional, jo et puc fer una traça de què has de fer per ser professional de la tecnologia, però no te la puc fer per ser professional del bàsquet. Hi ha un marge d'incertesa en la carrera d'entrenador molt gran. Aquest marge d'incertesa és tan gran que és, bàsicament desincentiva moltíssim a qualsevol, perquè no hi ha una traça, no? No pots dir, mira, és que si fas això i això i això t'acostaràs a ser professional. No ho saps. Hi ha un marge d'estar el dia que toca i que els astres s'alineïn, perquè és una élite tan petita la que arriba a ser-ho, que hi ha molta incertesa. Per mi és lo dolent que tindria aquesta professió, no? Que és que no pots... És molt poc previsible, és molt poc... No és determinista. No és determinista. No, tu si fas això i això i això, no tens per què ser, arribar... Ja no dic... No, és que potser no arribes ni a Lliga Eva, ni a...
No. Sí,
y haciendo reducciones al absurdo. Un buen entrenador es el que gana, el que mejora a sus jugadores. ¿Quién decide que los mejora? ¿De que sus jugadores repiten el año que viene? ¿Qué es un buen entrenador?
El primer, yo diría, es un buen tío. El primer es un buen tío, es una buena persona. Un buen tío, una buena persona. Eso es el primer. Si no ets, a mí... Yo no he visto mai un tío d'aquests cabrons, que sigui bo.
Bueno, no. Hay alguno, ¿eh?
Pero normalmente es un buen tío, normalmente. Per mi, un bon entrenador és aquell que ensenya els seus jugadors.
Independentment del resultat.
Independentment del resultat.
I per mi,
t'ho explico d'altra forma. Si tu ensenyes els teus jugadors, te'n pots anar content al llit. Sí. Hagis perdut o hagis guanyat.
Esto en el bàsquet i en l'empresa. Al final tengo que dormir conmigo mismo. Voy a hacer las cosas lo mejor posible. Pero ganar o perder... Da igual en todos sitios, porque mi feedback of the record...
En el bàsquet professional segur que no. En l'alt rendiment, guanyar i perdre és important. Està clar, si no guanyessis mai, no estaries, per molt bo que siguis. Primera, perquè per arribar allà has hagut de guanyar, perquè només els que guanyen arriben. Per tant, en algun moment has hagut de guanyar. Si no, quan ja estàs en el cicle, doncs potser pots especialitzar-te en perdre, i a vegades hi ha clips que tenen perdedors professionals, no? Però per arribar allà segur que has guanyat en algun moment de la teva trajectòria. Però a certs nivells és important guanyar. La resta, a mi personalment no m'agrada gens perdre, però ho faig tant que seria mentida dir que és important. No és important. No hauria de ser important guanyar o perdre, ni hauria de ser formar part del que pensem que és un bon entrenador.
Tengo sentimientos un poco contradictorios. Yo quiero que mis jugadores estén cabreados 5 minutos por perder, pues se les pase. Yo como entrenador me cabreo más tiempo, pues es gilipollas, pero los jugadores, al menos en la edad que llevo yo, 5 minutos ya olvidados, está, se ha acabado. Y vale, cabrearos pero... si no habéis hecho lo que tenéis que hacer. Si nos ganan porque son mejores, nada que decir.
Pero ahora nos diría al revés. Segurament amb la mateixa reflexió dius, però vull que estigueu enfadats quan guanyeu.
También, sí, sí.
I no tant. Però llavors...
He ganado partidos y les he dicho de todo menos bonito.
Per tant, importa guanyar o perdre?
No. A mí no. Pero tengo la suerte que estoy donde estoy.
O sea, porque, tío,
y pero, mientras no se mueren los niños...
El mateix argument, no? Dius, pues si no vull que s'enfadin...
Pero es que esto... A ver.
Sí, sí.
Jordi, que llevo el equipo que llevo. No estoy en un sese.
Que yo creo que... Interpreto en el sentido de que el guanyar o perdre no és important. El que és important és que tinguin un esperit de competir.
Sí, eso es fundamental.
És un esperit de competir.
Has de competir.
Has d'intentar competir.
Sempre.
No, més que intentar competir, no, has d'aconseguir competir. I pots competir perdent. I pots competir perdent de 50.
Sí, sí,
i pots competir.
Sí, sí, por supuesto.
I pots competir.
I puedes ganar cuando el puto culo.
Competir té més a veure amb l'esforç que hi poses que no amb el resultat que hi treus.
Correcto.
Amb l'esforç que hi poses.
Y ahora vamos a dos preguntas cuñadas y ya cerramos el tema. Te estás pidiendo un whiskazo aquí que te asusta.
Sí,
Aguadeu se llama, ¿no? El whisky este, 14 años. El típico, yo que juega de pivot, tengo un carillo, los aleros espectaculares. Vas allá, pim pam, y el alero te ve cortar, pero te ignora porque, claro, es alero, no ven de lejos. Se la chusca. Y dices, tío, estaba solo, yo más. Y dices, es verdad, estás solo. La siguiente está más solo todavía. Cuanto más tira, más lejos está su defensor. ¿Cómo le convence a este jugador de que sí, que estás solo? Pero, ¿estás solo por qué? ¿Entiendes este salto cualitativo? ¿Cómo se lo enseñas a un tío que no es tirador? Que tienes un tirador que un día no mete.
Vale. Bueno, yo me recuerdo que yo tenía. Tant en un júnior teníem aquelles llistes de 5 o 6 normes o 8 normes del joc per conceptes que teníem, i me'n recordo una d'elles que era quan reps en el perímetre, la primera mirada és a dins, la segona mirada és el teu tir, la tercera mirada és el palau per canviar-la de cantó.
No està mal, està normal, mira, gusta.
La primera és a dins, la segona és el teu tir o la teva acció individual, i la tercera és per canviar-la de canto.
O me lo dan o me lo traigo.
Però jo que al final és un acto que entrenis.
Te funcionava? Perquè bueno, los tiradores...
Si deies si feies cas o no, no...
Vale, ja la última és... Somos entrenadores. Va el tío solo, robamos el balón, después de una presión hay un trap en la esquina, pasando medio campo, va corriendo hacia la bandeja y falla. Reacción del entrenador. Se gira, mira al banquillo, pega la bronca de Dios, el tío de banquillo en plan... Pero a mí qué coño me estás contando, cabrón, no estoy yo, está ese. ¿Qué me coño me dices a mí? Y tú, ¿por qué hacemos esto? Y yo, al tío que no juega, dices, pero yo qué cojones te he hecho, pavo.
Yo intento no fero. Es una de las cosas que intento no fero. Bueno, el primer que intento es que no. Bueno, el primer es que en principi un tío que falla una acció.
Bueno, ya una falla, el tío que llega tarde a la segunda ayuda. Que está en babia.
Fot una bronca, dius, bueno, una cosa és no he fet alguna cosa perquè he fallat, una altra cosa és he fet alguna cosa perquè no ho he intentat, no? La bronca és quan no ho intentes, quan no saps què has de fer, no? Però si tu ho sabies que has de fer i no arribes perquè és diferent, no?
El tio està en bàlio, o sigui, la segunda ajuda que està flotando...
Intento no girar-me a la banqueta a fotre discursos perquè... I a nivells senyors encara més, el que està a la banqueta no té ganes d'estar escoltant-te res perquè... està pensant que perquè no el treus a ell en comptes dels que està jugant, amb la qual només et falta que li dirigeixin bé perquè encara pensi més que cony em diu aquest tio en comptes de és completament inútil, no servirà res, no seria diferent en categories de formació, no? On tu no estàs fotent una bronca, sinó que estàs portant un exemple, no? Els estàs... La teoria hauria de dir que els estàs donant un exemple als jugadors que estan a la banqueta d'una acció que no s'ha de tornar a repetir. No?
Evitar el aprendizaje vicario, sí, te lo compro. Elemento
didàctico. Però un sènior de dalt...
Vale,
ningú t'escolta, vaja.
I la última, ja apago todo. ¿Para qué sirve un tiempo muerto? ¿Para que te vacilen?
A mi m'emprenya molt que els temps morts duran... O sigui, el primer que passa és que ara duran molt poc. I no has començat a parlar... que l'àrbitre ja està dient que ja has de plegar.
Pista.
Llavors, això és una mica emprenyant, per mi. Jo hauria de dir que a vegades canviem les normes, doncs ens han de donar... Els temps normes han de ser més llargs. Això és la primera cosa, perquè ara és només un recurs pràcticament per provocar un canvi de ritme, per provocar una aturada, no? No està aportant massa res qualitativament o tècnicament. Llavors...
Ajuda'm a mantenir este podcast en anorta.com/col·laborar.
És només una estratègia per provocar una aturada a dia d'avui, no? Llavors jo preferia que potser diguéssim si fossin més llargs i que tinguessin més valor qualitatiu. És com per què serveixen a Premini, no? Quan tu tens 6 quarts, no sé quants quarts juguen ara, i hi ha un temps mort en tota la primera part, pues no sé per què serveix, però... podries no fer-lo, perquè què cony importarà si tens temps mort o no tens temps mort a Premini o a Mini, no? Pues semblant, no? Potser haurien de treure aquells minuts i ens els donen als descendents per tenir mig minutet més.
Vale, pues... Dicho esto, ha sido un placer, ha costado un tiempo, pero ha estado divertido.
Ha costado
trobar-nos. Hemos matado 4 personas, pero eso no está mal el nivel de...
Te tomará un corro para evitar todo aquello, porque
muerto
si no, seguramente te tornarás para ti.
O no, yo qué sé, yo soy así de feliz. Bueno, va, un placer, Jordi, me ha encantado.
Igualmente.
Cuídate.
Igualmente.
Georgia. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse. All right, I'm done.